contra de Peter Lim. Llavors, això no hi ha alguna... Com es pot resoldre?
Totalmente, es unánime. Sí que es verdad que ellos tienen un aparato mediático, dedican dinero, y vosotros también en Barcelona sabéis de esto, dedican dinero y muchos medios a que parezca que hay una guerra civil, hablan mucho de la guerra civil, hablan mucho, fíjate, del buen valencianista y el mal valencianista. El buen valencianista es el que está detrás del equipo, apoya al equipo, y el mal valencianista es el que sale a la calle a protestar porque están matando a su club. Cuando las dos cosas nosotros defendemos, yo me acuerdo en una entrevista a un medio nacional que me decían eso, que por qué 19 minutos fuera, y yo les hacía ver que esos 19 minutos fuera son tan importantes como los tres puntos, o más importantes que los tres puntos. Que nosotros estamos con el equipo, pero también estamos con lo deportivo, es una consecución. Además, nosotros lo estábamos hablando, estábamos jugando a la ruleta rusa. Si no es este año, el siguiente, debilitando al equipo, no claro. Habiendo planificación deportiva.
Claro. Y la solución tenés que passi, que canviï de mans. Vull dir, la única solución és intentar treure aquesta gent d'aquí que canviï de mans, no?
Sí, desde luego la salida de nosotros siempre hablamos, es una mafia que está absorbiendo al club, y el futuro del Valencia Club de Fútbol pasa por una reversión accionarial, porque Peter Lim se vaya, y nosotros donde estamos insistiendo mucho es que las administraciones, que bueno, si hiciéramos historia, la situación del Valencia se debe a intervenciones de las administraciones de Valencia, de la Generalitat Valenciana en su momento, intervenciones mal hechas, evidentemente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ahora intercedan. No, esto sí que me gusta dejarlo claro, no que pongan dinero público en el Valencia Club de Fútbol, simplemente que intercedan en una mesa de negociación para decirle a Peter Lim, mira, no puede ser que estés jugando con un club histórico, bueno, con la sociedad civil más importante de la Comunidad Valenciana. Si tú estás jugando, no puede ser, vamos a buscar una salida.
Amb el José Pérez, de Libertat València. És una altra realitat del rival de demà del Barça, però és una realitat molt important que segurament moltes vegades haureu sentit els que ens escolteu i haureu vist algunes imatges, però avui li volíem posar paraules i li volíem posar explicacions, i per això hem trucat al responsable de Libertat València, que és el José Pérez. José, molts ànims, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos la oportunidad de contarlo, porque se tiene que saber. Es lo que digo, no es un problema solo del Valencia, lo que pasa es que el Valencia es... digamos, un prototipo exacto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, de cómo están jugando con los clubes.
Sort y ánimos, una abrazada.
Muchas gracias, un abrazo.
Tú dirás, amb Dani Aguilar. Tú dirás, amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Correas, Albert Rogel, Marc Carmona, el Damià López. Hem xerrat uns minuts d'aquest València, que és una plaça molt difícil i que està per un moment complicat. Per cert, m'arriben bastants missatges d'indignació per la manca de coneixement de Van Down. Gent protestant ara mateix.
Però qui no coneixia Van Down?
Jo no.
Ah, a veure, com és? Ho dius mirant-me a mi? Jo,
és veritat, perdó. A tu i al Correas el coneixeu perfectament, l'Albert Roger no gaire. Tu, Dami?
No, jo no m'ha arribat a agafar generacionalment.
A mi tampoc.
O sigui, però sí que tinc constància que era un local important.
Important, sí.
Sí.
Però no, deixem-ho arribar... així, no? Important.
És un adjectiu molt...
Molt sí. Adequat. Molt bé.
I mira que és fàcil, important.
Sí.
Romario era bastant així.
Sí? Sí? Tu l'havies vist a Romario allà?
Sí. Però en Romario feien poc negoci, i Romario no bevia.
No bevia,
Romario.
No.
Quin tio, com aguantava, eh? S'ha estrenat un documental aquesta setmana de Romario, que està bastant bé. A veure, demà, més enllà del partit del Barça, evidentment, i ho deia abans que era molt cruifista això a Ferran Correas de jugar abans i que això agradi, perquè a les nit, a les 9, al Pinetto Villamarín i amb el Damià López a Sevilla, fent de talismà...
Sense barba,
sí, per cert... que ja ho saps, no, míster, que havia de...
Val.
El Damià, hi ha una aposta, que era que s'havia de deixar la barba fins que el Madrid no guanyés.
I no ha complert.
No ha complert, se l'ha feita abans.
No, no hem complert.
Però es veu que el motiu...
Que el podien fer fora de casa, pot ser?
O d'altres llocs.
Hi havia un compromís, al final vaig dir, escolta, m'afeito perquè no...
No, eh?
No era de curós, no, aquella barba.
si demà és un 0-4, què passa amb el Damià i la no barba?
Una victòria del Madrid?
Sí.
bueno, no ens afavoreix, no? La victòria al Madrid, doncs la mantenim, no, en principi?
La mantenim, exacte. A veure, per on passa l'última...
Home, no, sí que és veritat que, clar, que si, per exemple, demà és un 4-0, doncs llavors sí que podem mantenir i deixar-la més temps. Clar, clar, però un 0-4 tampoc ens...
També és veritat que la primera ja no l'has complert.
No tenim
credibilitat. Última hora d'aquest partit, Dami.
Doncs mira, la novetat principal a la convocatòria d'Ancelotti és l'absència de Modric, que s'ha sancionat. Mendy i Alaba es mantenen de baixa. També faltarà el porter suplent Lunin, que té gastroenteritis. Després de l'esforç de dijous hi haurà algun canvi, però en cap cas una revolució. De fet, Courtois es mantindrà a la porteria. En defensa pot repetir amb Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho. Podria entrar Lucas Vázquez. Benzema i Vinícius repetiran segur, i a partir d'aquí sí que Tchouaméni apunta a titular, l'exbètic Ceballos també, i veurem entre Valverde, Rodrigo o Asensio, que contra el Barça n'hi va jugar, en tot cas té on escollir Ancelotti. Un Ancelotti que, igual que Xavi, ha fet referència al partit de Copa, però només una referència, no ens emocionéssim tampoc. Ja sabem que els debats estilístics a Madrid són escassos. Diu Ancelotti que està força conforme amb el partit que va fer dijous el seu equip.
He visto el partido y me quedo con lo que he dicho antes después del partido contra Barcelona, que ha sido un buen partido por parte nuestra. Claro, tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho lo hemos hecho bien. No, que no pensamos en esto, pensamos al partido de mañana, no sé si somos favorito o no. La realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa y... intentaremos recuperar esta desventaja.
Molt bé, i avall. Mira que s'ha de viure tranquil així, realment,
Sí, sí, pràctic. A més, sí. Fins aquí les referències, al partit contra el Barça. Sí. Un Madrid un punt desconcertant en les seves últimes actuacions i que sembla que s'ho va deixar tot a Liverpool, on va fer 5 gols. Posteriorment s'ha vist molt encallat contra l'Atlètic de Madrid i el Barça. Ancelotti descarta que el Madrid tingui cap problema en atac.
A nivel ofensivo el equipo lo ha hecho muy bien, somos el equipo que ha marcado más goles en la liga, entonces ahí el problema no lo tenemos. Los últimos dos partidos sí, ha pasado que hemos acertado poco, más ha sido un momento porque 3 días antes hemos marcado 5 en Anfield, entonces problema ofensivo no lo tenemos.
De la seva banda, el Betis afronta el partit de demà amb el Manchester United a l'horitzó. Dijous, United-Betis, 8ens de final anada de l'Europa League al Trafford. Les principals absències són dues estrelles, Canales i Fekir. Aquest últim ja ha dit adeu a la temporada, ja l'han operat del creuat, mentre que Canales, amb un problema als isquiotibials, s'espera que torni dijous pel partit contra el United. El tècnic Pellegrini recupera el porter Ruiz Silva i el central Edgar González. Els dos van ser baixa en l'últim partit a Elx. Diu l'entrenador del Betis que demà s'enfronten al rival més complicat de la Lliga.
Yo creo que es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, un equipo que tiene individualidades muy importantes, que juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado en todos los campeonatos que él participa. Lo que no quiere decir que nosotros también tengamos nuestra posibilidad de salir a ganar. En la medida que seamos el mismo equipo de siempre, no cambiamos de acuerdo al rival, sí tenemos ciertas consideraciones especiales, pero vamos a enfrentar al rival sin lugar a duda más difícil de la liga.
El partit a les 9 amb arbitratge del castellano Lleonès Sotogrado, el Bari serà el català Medie Jiménez, i el que et deia abans, el Madrid ha guanyat en 5 de les seves 6 últimes visites al Villamarín i en 7 de les últimes 9. Un estadi molt propici en l'última dècada pel Madrid. L'última victòria del Betis, a més havia perdut el record, ho molt,
sí.
8 de març de 2020, 2-1, últim partit abans que s'aturés la competició per la pandèmia.
Carai, imagina't.
Sí, sí, va ser en aquell partit i tancar la paradeta.
Sí, sí. I confiem demà?
Aviam, ell ara Damià ha fet la seva feina de que no hi confiem gaire, perquè sí. Si demà el exacte. Madrid perd, i tothom recordi com el catalisme està allà. Però... ja amb el Madrid jo ja no sé què dir, perquè no sé quina versió veurem, si veurem la de Liverpool, la de la reacció...
No és Europa.
No, però és que el Madrid és capaç de tot. I tenen aquella rauxa, aquells 20 minuts, que et poden guanyar el partit en els primers 20 minuts i ja fica un 0-3, o poden sortir amb l'empanada general i que el Betis li surti el partit desitjat. Sense Fekir i Canales, sí que és veritat que
sí.
es fa una mica més complicat confiar en aquest Betis.
Mister?
Albert ha fet un Correas, que no sé què... O sigui, confies o no confies?
No, no, no hi confio.
Correas m'agrada molt.
No hi confio, no.
Val, molt bé, fantàstic.
No perdonen, els encerts.
No, no, no.
Ja ràbia, ja ràbia.
Mister?
Jo crec que guanyarà el Madrid.
Sí? Mira que clau té.
Crec que el Betis... té una manera de jugar que no l'incomoda tant al Madrid.
Yeah.
No? Ser un equip que vol jugar més obert, més espais, crec que no és el millor camp perquè el Madrid pateixi, no? Després serà terrible, no, el patiment, però si em preguntes dic crec que és un camp on pot guanyar, sí.
Jo crec que es pot deixar algun punt.
A mira que bé.
Sí, el Betis és un equip que juga molt bé a futbol i que al seu camp fa bons resultats. Té les baixes de sí, Fekir sí. i Canales, però s'ha d'acostumar, perquè Fekir ja no el tindrà sí, tota, en tota la temporada. Si vol, ja no dic, ha estat en posició europea tota la temporada. Ara de Champions, no sé si...
Bueno, ara com l'Atlètic de Madrid també s'ha activat d'aquesta manera... Sí. Durant un temps era Real Societat i Betis.
Tot i que també és cert que la Real Societat va de baixada. Sí. Pot lluitar per aquella posició, per aquella quarta posició, si... Jo crec que un empat pot... O sigui, deixar-se algun punt al Madrid, se'l pot deixar, i a més si el Barça fa la feina primer, jugarà a pressionar.
L'important és l'equip.
Sí.
Jugarà pressionat, clar. Perquè sap que...
Clar, també influeix molt l'estat anímic en funció del que faci el Barça.
Si el Barça guanya, deixar-se punts és...
És tirar mitja lliga, vaja.
No, és el que l'esperança aquells, allò que es va dir dilluns, no? No, el grupo de WhatsApp del Real Madrid hecho humo.
A on va sortir això?
Sí, això sí? Els diaris de Madrid ho van dir.
Bueno, ja entraré el cagòmetre un
hecho
moment
humo,
i ja
no sé què, doncs mira si...
Però... Ja.
Pues aquell... que el fum s'apagui, ja està.
Sí, molt bé.
Home, després de l'empat amb l'Atlètic de Madrid... les declaracions d'Ancelotti eren una mica...
Sí,
perquè duraven els 3 punts d'Almeria al Barça.
Clar.
No? Per tant, sí, això sí. Els has de tornar a posar aquella sensació al cos. Però sí. Has de guanyar demà.
Sí, per això dic. Però sí. Per mi és important guanyar primer.
És més, l'ordre serà invers. Jo crec que després de l'empat al Madrid tothom donava per sentat aquests 10 punts ja. El Barça inclòs. I d'això es va pecar. I llavors demà potser és al revés. Ha pres això, primer treure la victòria, que s'ha de fer, que és el que no es va fer contra Almeria, després ja veurem el que fa. Demà al Madrid, al camp del Betis, des d'Heliópolis, amb el talisme, aquelles cases blanques, d'Heliópolis, amb el talisme allà.
Sí, aquella vinguda de les Palmeres, que no s'acaba mai. Si no tens l'hotel allà, no surt, no hi ha taxis, és complicat, però per sort demà, en principi som a prop.
Cada dissabte, el Correa es fa una recomanació culinària a la Laia sobre els desplaçaments, però que crec de mi que no la necessites.
No, però al principi
no ha lugar.
Jo estic obert a totes les recomanacions, però bueno...
Sevilla...
Ara te la faré.
Sevilla coneixes bons llocs, no, lladre?
Sí.
Ja
m'imagino. Sí,
sí. Una com Correa, jo sempre estic fascinat que va estar al Mundial 94 com a periodista, com no va tenir experiència. Com no va tenir experiència.
Mira
l'altre, un any, molt dur, Però va ser com a periodista, clar, cobrint-ho,
Sí, a l'Europa. Copa 96, sí, 98.
Has vist que bé? I tots aquí junts en aquesta taula.
Aquella pandam que hi devia haver a Dallas, en aquest Mundial.
Espanya va jugar a Dallas.
Va jugar a Dallas, sí, correcte.
Mira, allà traia la informació.
Sí,
a descansar.
Vinga.
Gràcies, Dami, bona nit.
Bon dia,
I del partit de demà al Camp Nou, a un que jugarà una estona abans, a les dues... Aquest també crec que coneix unes quantes discoteques. Des de Valladolid, hola Joan Camí, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola Dani, bona nit. No m'ha agradat això que has dit,
Què vol dir? Què vol dir?
Què vol dir que conec moltes discoteques?
La Bagueta que fa l'amic.
Potser perquè les comparteixo amb tu.
No, sí, la Bagueta que fa l'amic. Estàs bé o no? Com va per Valladolid? No fa fred, no, allà? O és que fa fred?
No, molt bona temperatura,
Ah, val.
I mira que vinc preparat, però molt bona temperatura, així que no ens podem queixar. I demà a les dues, en principi, tampoc farà fred.
Molt bé.
Així que perfecte.
Molt bé, malament. A Valladolid hi coneixes algun lloc per menjar bé, Correas?
I també, segur, no? Segur que ha anat a la parrilla de San Lorenzo, no?
Sí?
No, ara, quan estàveu parlant d'això, sí. No me'n recordo del nom. Molt mala memòria, però he menjat molt bé. Molt bé,
fantàstic. Molt bé. A veure, demà l'Espanyol que buscarà aquesta tercera victòria consecutiva, Joan.
Sí, convocatòria de 22 jugadors. Rubén Sánchez és la principal novetat. Segueixen fora els lesionats Keidibare, Dani Gómez i Pedrosa. Cap jugador del filial a la llista. Un fet poc habitual aquesta temporada, que gairebé sempre jugadors del filial formen part de la convocatòria. Com deies, Dani, buscarà la tercera consecutiva. No passa des de la temporada 18-19, amb Rubi a la banqueta, i tot i la situació, la classificació, que hi ha molts equips separats per pocs punts, sobretot a la part baixa, Diego Martínez manté que no mira la classificació.
No hay que mirar la clasificación, no hay que mirar los resultados del fin de semana, quedan muchas jornadas por delante, esto va a ser muy, muy complicado, y no porque lo diga yo, sino porque lo estáis viendo que los partidos se están definiendo por detalles, por situaciones muy igualadas.
Els números de l'Espanyol a domicili són millors que els de casa. El tècnic blau considera que li agradaria que el seu equip competís de la mateixa manera a casa i a fora.
Si este equipo, cuando llegamos aquí, nos gustaría que no diferenciase entre casa y fuera. Entre casa y fuera. Luego, lo hemos hablado muchas veces, que como local creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene. Y eso es una realidad por muchas circunstancias que se han dado. Hay veces en la temporada que hay mejores dinámicas en de una manera o de otra. Lo que sí está claro y coincidiremos todos que el equipo siempre es competitivo.
Un moment on el debat sobre l'estil està a l'ordre del dia, no només a l'Espanyol, sinó a gairebé tots els equips. Sí. Diego Martínez explica que per guanyar cal dominar totes les fases del joc.
Para ganar partidos no hay que centrarse solo en una faceta del juego. Ya estamos viendo, ¿no?, los partidos en Copa del Rey, en Champions, en UEFA, en Liga. Se ganan y se pierden de muchas maneras. Necesitas en el fútbol moderno todo tipo, sin no desprestigiar ninguna fase del juego, ni polarizar solo en una, y eso es lo que intentamos. A partir de ahí, cuando Bradway no ha estado tan bien o cuando José Luna ha estado tan bien, nos han aportado otras facetas y han aparecido otros jugadores.
Molt d'acord. I l'última, Dani, sobre les expulsions a la Lliga Espanyola. Diego Martínez no es va voler mullar gaire, però sí que se li va notar bastant molest amb el ritme d'expulsions, sobretot d'aquesta temporada.
Bueno, pues tendremos que estudiarlo, tendremos que verlo, pero yo no soy el indicado en ese sentido para hacer una valoración al respecto. Pero está claro que hay que analizarlo a acabar la temporada o ahora, hay que verlo, porque es una realidad que no ayuda.
Doncs, per, vaja, el mercat el va fer bé l'Espanyol i ara sembla que com a mínim es va traient de sobre aquestes pors, es va allunyant. L'únic que... Mira, és que em fa gràcia perquè ahir parlàvem amb Pere Guardiola del Girona, ara en parlarem també, conference, i ja tornes a estar a la crema d'una manera increïble.
Sí, perquè jo crec que... si no m'equivoco, la distància entre...
No tinc aquí, ara és que ho deia. Valladolid porta a 24 punts, Espanyol 27.
Sí, sí.
És a dir, si demà guanya el Valladolid, estan empatats a punts.
Tens dos partits dolents i estàs a baix, tens dos partits bons i estàs amunt, és el que deies ara, no? El Girona, si avui guanyava, pensaves que podria aspirar alguna cosa més, i en canvi està més a baix.
Sí, sí.
Abans ho parlàvem. Això és arribar a les últimes 10 jornades de Lliga, i allà és quan es decideix tot. I com millor arribis a aquelles jornades, molt millor, però sí que és cert que l'Espanyol ha fitxat
bé
en el mercat d'hivern.
Braithwaite està donant un molt bon rendiment.
Sí, i sembla ser que no, el cap també, hauria de no patir. Però bé, són 3 punts.
Amb la plantilla que té ara, en principi hauria de no patir, però sí que és veritat que ve d'on ve, i ve del tram de temporada que ve, i...
Ai, que vas a... I el Valladolid també té Darwin, que també s'ha reforçat, que també els ha funcionat bastant bé en aquests últims partits. És un pàrdic que l'Espanyol...
I l'altre davanter.
Clarín.
Sí, el dels Estats Units, no?
Sí, aquest està... sembla que els 3 primers partits...
Sí, l'assistència d'un i gol de l'altre. Això són aquests partits que l'Espanyol, a priori, a principi de temporada, doncs el que va anar al camp del Valladolid, a priori haurien de ser 3 punts que t'ajudessin a estar, doncs, per les posicions de dalt, i ara mateix vas al camp del Valladolid, que si et guanya t'empata, i és que el Valladolid ara és el 18è. És a dir, t'empata el 18è.
Sí, sí, sí.
Per tant, i allà al mig està València, està Sevilla,
és que hi ha jornades que... la setmana passada van guanyar tots els de baix.
Sí, sí,
no, clar. Diria que menys Sevilla.
Serà llevat de l'Elx, que malgrat que avui ha tingut el resultat que ha tingut i tal, és que clar, malgrat guanyar, està com està. Per això, la lluita pel descens serà una passada, que a més anirà canviant jornada a jornada, Marc.
Sí, crec que l'Espanyol ha fet bé el mercat d'hivern, cosa que no va poder fer segurament el d'estiu. Jo només per afegir una cosa diferent, jo crec que és millor la trajectòria de baix a dalt...
Venir d'aquí.
Sí, que no a l'altre.
Que al revés.
Sí. Fer una molt bona... El Rayo li passa moltes vegades el mateix. Fer una primera volta molt bona i la segona comença a baixar i es veu allà al final...
Exacte, no? Almeria també sembla que ara li costa una miqueta més. Mm. Aleshores, crec que per mi, hi ha algú en això també. Saps? És a dir, si tu vens de baix a dalt, com que saps que venies d'allà, crec que la dinàmica és millor que si has estat a lo millor el 12, el 13, el 14 i de sobte et veus
la mentalitat
el 16 o el 17.
No? A més, per afegir una cosa, totes les segones voltes de Diego Martínez han estat millors que les primeres en tots els equips que, on ha estat. Fins i tot Osasuna, que és l'any que... Bueno, de fet, va estar només una temporada, però sempre han estat millor les segones voltes. Per tant, doncs, si manté aquesta estadística, significarà que l'Espanyol anirà bé la segona volta i que probablement mantindrà la categoria.
Sí, sí. Però és el que deia també el Ferran. Vull dir, hi ha hagut exemples d'equips... és que l'exemple que és paradigmàtic és aquest.
El Girona,
aquest
Girona,
el Girona que no sé si fregava posicions europees, no? Sí,
sí. Va guanyar el Bernabéu.
Exacte. I després va passar el que va passar. En fi, demà a les dues, des de 3:15, a la sintonia de RAC1, amb en Camí, amb... faràs un brunch de Valladolid demà? O com va això?
Sí, és que aquí no n'hi ha, eh? No existeix aquí, eh? El concepte, aquest concepte...
El concepte de brunch a Valladolid no existeix. No. Val, molt bé. Demà t'escoltem. Joan, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Mira el cronòmetre, el Girona encara a la divisòria, intenta sortir a la contra, l'àrbitre té pressa i ara sí, indica el final del partit. S'ha acabat el partit. El Coliseum Alfonso Pérez ha perdut el Girona, que ha estat a prop d'una heroïcitat.
Així ha explicat el Miquel Agut al final d'aquest Girona 3, Getafe 2. A veure, Miquel Agut, hola, què tal, com estàs? Bona nit.
Good night, Daniel Avilà. Ai, Aguilar, plus.
Avilà, eh? Avilà, déu-n'hi-do. Cansadet que està el Miquel, però s'està posant els cascos al míster per escoltar-te nítidament. Per on et tenim ara mateix, estimat Miquel Agut?
Doncs mira, ara mateix a punt d'entrar a London Paddington. Ara mateix, sí.
Va, molt bé.
Vaya rata.
Així, així. Aquesta és la recepció a la tertúlia dels dissabtes. Molt bé, fantàstic, la benvinguda.
Bé, m'agrada generar aquesta reacció, perquè vol dir que ho estic fent bé.
Exacte. Si molestem, vol dir que ho estem fent bé. A veure, Miquel, d'aquest partit d'avui. En primer lloc, el cas que evidentment també és important i que hem de comentar. Aquest últim missatge de Renier a les xarxes socials, diguem-ne que donant com per confirmat, no?, les sospites que Damián Suárez li ha proferit un insult racista, o com a mínim d'això es deriva el que diu aquest missatge. Ho hem d'entendre així.
Sí, ho hem d'entendre així. A mi és una situació que m'ha semblat que podia ser d'aquestes característiques del camp, o que era una agressió verbal, o que era algun altre tipus d'agressió, no amb una puntada, perquè si no s'hauria vist i el VAR hi hauria entrat, però que hi havia alguna cosa que Damián deia a algun jugador del Girona, a Reinier, o també potser algun altre, perquè n'hi ha hagut més d'un que ha anat a...
Ai. Ai, que perdem el Miquel. Estem perdent el Miquel Agut, que jo crec que el teníem...
El soroll era d'underground.
Sí. I ens estava explicant això, no el podem recuperar, el Miquel. Mira, farem una cosa, farem una pausa i ara de seguida tornarem amb el Miquel Agut a veure si ens pot explicar la resta de l'actualitat del Girona des de Londres. Ara tornem.
Ho dirà amb Dani Aguilar. Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis Drac. Torna el drac que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis Drac.
La segona edició dels Premis creats per
RAC1. Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Vinga, 3 minuts i 2 quarts d'una. Hem recuperat el Miquel Agut. Miquel, et tenim per aquí, eh?
Sí, em sentiu bé ara?
So telefònic, perfecte, nítid, el de tota la vida, el que mai falla, així m'agrada.
Molt bé.
Parlàvem d'aquesta situació de Reinier i Damián Suárez.
Sí, exacte. Semblava que, o potser en Molló especulava que el podia haver escopit Damián a Reinier perquè es tapava la boca amb la mà quan marxava, i a més, en el moment del canvi, en comptes de perdre temps, ha marxat una mica ràpid perquè els jugadors del Girona l'empaitaven, o també podia ser que hagués hagut algun insult. I al final hem sortit de dubtes, Reinier fins i tot amb el partit acabat de buscar Damián a la banqueta per retreure-li el que havia fet, i si no els arriben a separar potser hi hauria hagut alguna cosa que hauríem de lamentar. I a les xarxes socials ha difós un missatge en el qual diu que no li fa por ningú i que no hi ha lloc pel racisme en el futbol ni en cap altre àmbit de la vida. De fet, més o menys, tot i que Borja no sabia gaire bé per on li venien o ho ha fet veure, a la sala de premsa de l'estadi ha dit que ell creia que hi havia hagut algun insult, ell ha fet servir la paraula, insults i el qualificatiu desagradables. D'insults agradables no n'hi ha, però bé, en cas, insults desagradables, això és el que ha dit Borja, doncs per aquí devia anar el tema. És molt lleig que això sigui així,
sí.
I a més, venint d'algú que també haurà rebut, perquè és un futbolista uruguaià, i que segur que haurà rebut insults racistes que han de censurar totalment, i tampoc, si aquest és el cas, i pel que diu Reinier sembla que anem per aquí, tampoc no s'entén que ell sigui qui vagi proferint insults racistes.
Doncs que s'arribi fins al fons de l'assumpte i que es procurin les investigacions adequades, i evidentment que hagi les sancions adequades. Només faltaria cap als jugadors, perquè, vaja, és que és això que diem sempre, al segle XXI, és que en cap segle hauria d'haver-hi aquestes barbaritats i aquestes tonteries. Comentari respecte al Girona de la taula. Avui, que deies, Marc, que realment, i ho parlàvem, no ha estat un... Sobretot la primera part ha estat... L'entrada del partit ha estat horrorosa, al Girona.
Sí, li va passar un altre dia. Quin dia va ser? Us en recordeu?
A Cádiz,
sí, exacte. No, m'ha recordat una mica aquell principi de partit, que pràcticament els 25 minuts anaven perdent 3-0, em sembla, també, no?, aquell dia.
Aquell dia, el minut 34, 2-0, Marc, i a la primera volta, al camp de l'Almeria, 3-0 al descans.
Aquest, Almeria. Sí, doncs. Tinc la sensació de que de tant en tant el Girona necessita... després de 2-3 partits molt bons, saps? Com un tocar de peus a terra.
Sí.
Tinc la sensació que li passa amb certa regularitat. Mm. Us ho he comentat abans, m'ha agradat molt Mitchell avui.
Mm. Ara l'escoltarem.
Quan ha dit allò, no?, de que me'n vaig emprenyar perquè volia fer una cosa i potser per no deixar de ser nosaltres, potser m'he equivocat, no? M'ha agradat molt. Bé, el Girona ho està fent molt bé aquesta temporada, per tant hem de ser optimistes en el sentit de que de tant en tant potser sí que surten a pensar que juguen no? Com el City o com l'Arsenal, i se'n donen compte que davant pues, a lo millor hi ha un equip que jugant molt diferent et pot fer mal, no? Però vaja, confiança total amb Mitchell, sense...
Sí, jo crec que estic amb el Marc. Crec que el Girona poc se li pot retreure aquesta temporada, perquè al final la proposta de joc és molt atractiva, però sí que ara, a la segona volta, anirà a camps com el d'avui a Getafe, que són equips que s'ho estan jugant tot.
Clar,
i com els hi deixis...
I a mossegar, i a totes les...
I com els hi deixis 5-10 minuts que tu surts a mig gas, pues, no et perdonaran.
Sí,
ho estem veient. I ara cada partit serà una final i aniràs a jugar contra un altre equip que també ho estarà, o a les posicions de davant perquè li vagi a una posició a Europa, o un altre que s'està jugant al descens, i ja no hi haurà partit ara en el que et puguis relaxar. Crec que al final et quedes una miqueta així de que han fet els dos gols i dius, mira, Almenys has tingut una miqueta de capacitat de reacció, però el que t'has d'emportar avui de Madrid és a dir, vale, fins aquí, sí. No ens podem permetre, no som tan bons com per permetre'ns estar 15-20 minuts sense amb les pires posades.
I el que dèiem abans, i tot ha estat en junt, que no t'ho pots permetre, per molt. Et fa l'efecte, no?, que guanyes dos partits seguits i et fa l'efecte que i després palmes i tornes a estar allà.
Jo crec que ve tot condicionat de la primera jugada del partit, del primer gol. És el Girona juga així, el Girona juga que et s'aniga, el porter tregui la pilota, igual sí, sí. que el Barça amb Ter Stegen,
sí, sí.
i diria que ha estat Santibueno que ha fet un...
Sí.
Una mala errada, una errada, un... li han robat la cartera i ha estat gol, i jo crec que allò els ha deixat molt, molt tocats, el segon ha arribat de seguida, però per mi és la jugada clau, el del minut 1. Però és el Girona és que juga així sempre.
Sí.
I Mitchell, o sigui, abans hem començat la tertúlia, sí. el programa, dient si el Barça s'havia traicionat a Madrid, doncs el Girona no es traiciona, sempre juga així.
Sí, sí. De fet, ho comentava això ara, escoltem Mitchell, perquè ha estat interessant la roda de premsa, Miquel.
Sí, deixa'm dir només un detall. Coneixent Mitchell, quan el Girona va a Cádiz fa 3 setmanes, ve d'una ratxa, no recordo si era de 6 o 7 victòries a Paja, perquè s'ha perdre consecutius, la millor a primera, i l'equip d'alguna manera sembla que surti amb poca tensió i amb poca concentració al terreny de joc i no se n'adoneix, ha rebut un gol i quan torna a aixecar el cap ja n'ha rebut un altre. I avui, després de 2 victòries, una brillant a casa i l'altra brillant en un camp com la Catedral, doncs d'alguna manera torna a passar allò de Cádiz de dir, és que juguem tan bé que ja ens arribarà el moment. No?
Sí.
I crec que aquest és un inconvenient perquè el Girona això no s'ho pot permetre. I hi ha una frase de Mitchell que a més acompanya un fet, la substitució d'Arnau i de l'Eix al descans, que em fa l'efecte que també marca aquests jugadors que a l'espera de la roda de la convocatòria de Luis de la Fuente amb Espanya són noms que han sonat. Arnau, Riquelme, Aleix, per entrar a aquesta convocatòria. Avui al descans els ha canviat i a la sala de premsa, entre d'altres coses que ara escoltarem, Mitchell ha dit que no guanyaven duels a la banda dreta i que per això ha canviat tant Arnau com Aleix al descans, quan són dos futbolistes bàsics. A mi em sembla una mica toc d'atenció de dir molta selecció espanyola, molt parlar d'Europa, ja no tant al vestidor, però sí a fora, i avui a la mitja part de Getafe 3-0. Que quedi constància d'aquest comentari de Mitchell, que no escoltarem perquè n'escoltarem d'altres. De fet, el primer que podem fer és escoltar-lo a ell sent molt autocrític.
Avui un poco jodido porque creo que la respuesta la podía haber dado yo al principio. Aunque nunca se sabe, luego juegas con 5 y pierdes igual, pero viendo al Getafe los últimos partidos, tenía la sensación de que tenía que jugar con 3 y no lo he hecho. Entonces, es responsabilidad mía.
Doncs mira, aquest és el comentari que li deia a Carmona que li ha agradat. Què més ha dit Mitchell, Miquel?
Sí, s'ha flagelat perquè deia que el cor i el cap li deien que havia de jugar amb 4 al darrer, amb 3 centrals i 2 carrilers, i ha jugat amb 4-3-3. Per no trair el funcionament de l'equip i no enviar un missatge conservador al vestidor, i al final se n'ha penedit. A banda d'això, a banda d'autoflagelar-se, però, també hi ha hagut retrets als jugadors, perquè, és clar, un partit com el d'avui es marca molt en els duels, en el físic entre un equip i l'altre, i l'ha guanyat el Getafe.
Però no ha sigut per imprecisiones, ha sigut per pèrdua de duelos. Es que voy ahí, es que creo, pues, nos han mandado un mensaje que a la media hora habíamos perdido otra vez, igual que en Cádiz, el 75% de los duelos.
Un altre partit al qual ens hem de remetre, aquell de Cádiz, en què el rival també va guanyar molts duels i al final va acabar enduent-se la victòria. Sí. Perquè, esclar, és que són equips que basen molt el seu joc en això. Sí. I si no baixes al fang com ells, ho tens molt magre.
Sí.
I d'altra banda, a la classificació, en aquest, el Girona, de moment, 6 punts per sobre del descens. En el pitjor dels casos, acabarà la jornada 4 punts per sobre del descens abans de rebre l'Atlètic de Madrid dilluns de la setmana que ve a Montilivi.
Tenemos que ser muy humildes, seguir intentando mejorar nuestro fútbol y seguir creciendo como equipo, ya está. No hago ninguna lectura, no me miro para abajo ni miro para arriba, no hemos perdido una oportunidad de resolver nada porque seguramente hay que seguir haciendo puntos.
I de Mitchell a Borja, a la sala de premsa del Coliseum Alfonso Pérez, un Borja que es posa les mans al cap perquè no entén com l'equip és capaç en una setmana de canviar tant de Sant Mamés el que han visto
hoy a Madrid. Nos ha pasado en 2 salidas en las que veníamos avisados y no puede ser que cambie tanto de la primera parte de l'Atleti de Bilbao a la primera parte de hoy.
Doncs això és el que han dit Borja i Mitchell. Per cert, un últim document abans de tancar, Miquel. Després parlarem del retorn de la Lliga Femenina, però encara en clau Girona. Demà tenim partit de l'equip femení a Montilivi, oi?
Exacte, un partit contra el Sant Cugat, un partit en el qual encara hi ha opcions de... Vaja, es poden esgotar i escurar les opcions d'intentar pujar de categoria. Un partit per commemorar per avançat el Dia de la Dona, que és dimecres, i a Montilivi a les 12 i amb entrada lliure, Girona-Sant Cugat. L'Edu Sant Martín és el tècnic de l'equip gironí i envia aquest missatge a l'afició.
Que vinguin, que segurament gaudiran d'un molt bon espectacle, que les noies ho donaran tot, ho deixaran tot al terreny de joc per fer gaudir a la gent que vingui a Montilivi. Ojalà i puguem emplenar el màxim de gent possible i que la gent que vingui s'ho passi molt bé.
Doncs clar que sigui així, demà a les 12 del migdia. Miquel, a descansar, passa-t'ho bé, gràcies, una abraçada.
A disposar.
Bona nit, bona nit. In goes the corner, cleared on his Boris Nilsson, has to get his shot right. I amb això acabarem la tertúlia. El 97 ha marcat l'Arsenal. Fa que així el míster, perquè crec que tu t'agradaria més que guanyés la Lliga al City, no sé quants aquí a la taula, però vaja.
Un robatori. Era fins al 96.
Sí, sí, i ha marcat el 97. Com està la Premier, però? Està xulíssima, en aquest sentit, de que s'hagi pogut trobar... Per què no? Sí, home,
sí, no,
des de la perspectiva que... del neutral...
No, sí, sí, o sigui, evidentment prefereixo que guanyi el City. Però és que quan veus els partits de la Premier i després veus els de la Lliga Espanyola, no, doncs hi ha una mica de diferència.
Sí, comptat, sí.
M'ha fet molta ràbia.
Explica-li a Tebas.
M'ha fet molta ràbia el gol aquest en el 97, sí, però, sí. Però és que l'Arsenal és una meravella.
Absolutament. I cuinat a foc lent. Sí. Que això és el que a vegades passa, perquè...
Sí, Carteta va estar discutit.
Correcte, sí. Que no entrava ni a Europa amb la calarada que gastava. Amb un sí o un no, el City acabarà guanyant aquesta Lliga?
Ostres... No ho sé.
No pots contestar.
No, és que no ho sé, no, normalment sempre et contesto, però sí. No ho sé. O sigui, veig l'Arsenal molt fort, però crec que... potser hi ha una finestreta oberta quan comenci a jugar ara a Europa.
Sí, també és veritat.
M'agradaria que l'Arsenal la guanyi.
T'agradaria que l'Arsenal la guanyi?
Sí, no sé per què, però sóc d'aquests que fa anys que té simpatia per l'Arsenal.
Ah, molt
pel
bé.
Cap,
ja
ho estàs. Però...
Sí.
La guanya el City.
La guanya el City?
Sí, home.
Mira que bé, Correas aquí, com han canviat les tortes i el tio m'ho diu directament. Fantàstic.
Són 5 punts,
sí.
Hi ha un enfrontament directe City-Arsenal.
Sí.
Sí, guanya el City, ja són 3, ja són 2, és sí, un empat, sí. És que avui, sense aquest gol, ja el City dependria de si mateix.
Absolutament. 22 minuts i la 1 de la matinada. Senyors, moltíssimes gràcies. Cap a la pandau. Gràcies, Ferran Correas, gràcies, Ador Roger, gràcies, Marc Carmona. Vinga. Ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Fins la una, encara moltes històries més aquí al Tu diràs fins la una de la matinada. Per exemple, ho dèiem ara, el Girona, demà tenim partit de Montilivi de l'equip femení. Doncs bé, el Barça, demà també rep el diumenge al Villarreal. Parlem de la primera divisió femenina que torna després de l'aturada per seleccions. És un Barça-Villarreal, el conjunt castellonenc, que té la necessitat de sumar punts, només un per sobre del descens. Recordem, si Jonathan Giraldez guanya, arribaria a les 50 victòries consecutives a la Lliga com a entrenador. Giraldez, que ja tenia ganes de tornar.
Tenim moltes ganes ja de tornar a la competició. És veritat que quan estàs entrenant setmanes de seleccions, en aquest cas han estat dues dos caps de setmana sense competició, i ens falta, no?, aquesta possibilitat de competir davant de la nostra afició, i per fi ja arriba l'hora.
Això a les 12, a les 6 serà el torn del Levante Las Planas, rebrà el Betis, duel importantíssim. El Betis marca la permanència amb 14 punts, dos menys que l'equip de Sant Joan d'Espí, que en cas de triomf s'allunyarà una mica més de la zona de baix. I del futbol de casa nostra, ara sí, cap al continent. Agafem l'avió del futbolín.
El futbolín.
Ja hem parlat d'Anglaterra amb aquest Arsenal City, aquesta apassionant lluita per la Premier, i hi ha una altra lluita apassionant en un títol, és Alemanya. Para dos co-líders, Bayern i Borussia Dortmund, anem cap allà, Alemanya. Bundes, corresponsal Isaac Lluch.
A la Bundesliga, el frec-a-frec entre el Bayern i el Borussia Dortmund continua molt emocionant. Si els de Westfalia s'havien situat líders provisionals ahir, el guanyar 2-1, un altre en teoria candidat al títol com a l'Hertha Leipzig, aquest vespre el campió bavarès ha obtingut el mateix resultat a Stuttgart i ha recuperat la primera posició gràcies al seu millor gol a veraix global. 49 punts tenen tots dos principals aspirants al títol, 5 més que l'Union Berlin, que ha punxat a casa davant el Colònia 0-0. El Bayern s'ha aplanat el partit a Stuttgart amb gols de Dilicht i Choupo-Moting, i fins i tot ha tingut temps de dosificar els esforços dels seus jugadors de cara a la tornada dels vuitens de final de la Champions de dimecres contra el PSG. Un gol de Pere als últims minuts ha fet patir, però, als moniquesos. L'Stuttgart és un dels quatre equips empatats a 19 punts en la cua de la classificació. La lluita per la permanència està molt, molt, molt calenta. El Schalke ha guanyat 0-2 al Bochum i li ha penjat el fanalet vermell que duia des de l'onzena jornada. El Hoffenheim és l'altre equip enfonsat, tot i que envia l'entrenador fa 4 jornades, ha perdut els últims 4 partits.
Gràcies, Isaac, d'Alemanya, Itàlia. Hi ha hagut sorpresa i de les grosses en aquesta jornada al Calcio, corresponsal a Itàlia, l'en Valnegri.
La jornada 25 de la Serie A, la gran notícia és la derrota del Nápoles frente a la Lazio. Ayer, una Lazio equilibrada, muy bien organizada, que gracias a un gran gol de vecino pues ganó en Nápoles. Eso no afecta la clasificación, pero en la lucha Champions, que es más o menos la aliciente principal de esta Serie A en este momento, la Lazio pues con esta victoria se pone segunda. Un Milan que perdió en Florencia esta noche por 2-1, que se queda a un punto de la Lazio, a un punto de l'Inter, que tendrá que jugar mañana frente al Lecce, como tendrá que hacerlo también la Roma mañana frente al Juventus, que es el otro gran match de este super fin de semana de Serie A. Un Nápoles que no prepara de la mejor forma su partido de vuelta frente al Frankfurt, pero en cuanto a sensaciones sigue siendo el equipo dominante de esta Serie A.
França, gràcies a l'En, perquè avui el Paris Saint-Germain ha remuntat, ha obtingut una victòria 4-2 davant el Nantes, és el partit destacat. Anem cap allà, anem cap a França amb el nostre corresponsal de la Ligue 1, el Bastien Poupa.
El París venció el Nantes de local 4-2 con goles de Lionel Messi, Hajdam en contra, Danilo y Mbappé. Y con este gol, Kylian Mbappé entró definitivamente en la historia del PSG, porque ha superado a Edinson Cavani como máximo goleador histórico del club con 201 goles. Lo que podemos resaltar es que el nivel defensivo del equipo es preocupante y la salida de Marquinhos lesionado preocupa más todavía. Digo esto porque sabemos que fue un partido importante para consolidar el liderato de la Liga, pero fue también el último compromiso de los parisinos antes de la vuelta contra el Bayern el miércoles por la Champions. Un partido capital para el resto de la temporada parisina, pero el club confirmó que no podrá contar con Neymar por este plazo. Y quería evocar una cifra contundente, Dani. Hay que saber que el brasileño se ha perdido, desde que fichó por el París en 2017, al menos un partido de octavos 5 veces en 7 años. Es tremendo.
Sí, que és espectacular, sí. Vinga, va, deixem el futbol, anem al motor. Avui que hem tingut ja les primeres qualificacions oficials del Mundial de Fórmula 1. I malgrat que ahir Alonso va fer millor temps, a la graella no hi ha sorpreses. Demà, al circuit de Sakhir de Bahrain, on se celebrarà la primera cursa a partir de les 4, sortiran primers el Red Bull. La primera pole ha estat per Verstappen, davant de Checo Pérez, per darrere els dos Ferraris, Leclerc tercer, Sainz quart, i cinquè, Fernando Alonso amb l'Aston Martin. Això n'ha dit l'asturià de Zone.
El punto fuerte del coche hasta ahora han sido las tandas largas, así que saliendo en el top 5, ojalá podamos estar ahí en la lucha por buenos puntos y si pasa algo delante nuestro, pues muy cerquita del podio, ¿no? Así que, pues bueno, ver para creer.
És la primera cita al Mundial més llarg i a les seves portes l'Álvaro Demà ens n'ha fet aquest informe.
Un calendari més ple que mai.
Amb 23 grans premis, que haurien estat 24 si no s'hagués cancel·lat el Gran Premi de la Xina, la de 2023 serà la temporada més llarga de la història de la Fórmula 1. Comença aquest cap de setmana a Bahrein, al circuit de Sakhir, i s'allargarà fins al 26 de novembre, quan el Gran Premi d'Abu Dhabi dictarà el punt i final. Passarà per casa nostra, pel circuit de Barcelona-Catalunya, diumenge dia 4 de juny, en la que serà la vuitena cita de la temporada, i com a gran novetat té tres proves als Estats Units, a més d'Austin i de Miami, assuma en aquest 2023 un nou Gran Premi a Las Vegas.
Els favorits.
Max Verstappen i Red Bull són, sens dubte, els rivals a batre. Se n'han portat els dos darrers campionats. L'any passat l'holandès va guanyar 15 dels 22 grans premis disputats. Serà difícil que algú pugui plantar-li cara. Ho intentarà el seu company d'equip, Sergio Checo Pérez, i també, evidentment, els pilots de Ferrari i de Mercedes, Ferrari amb Carlos Sainz i Charles Leclerc, Mercedes amb Hamilton i George Russell. La temporada passada van quedar-se molt lluny. Aquesta temporada intentaran donar una mica més de guerra.
El paper de Sainz i Alonso.
Carlos Sainz disputarà la seva novena temporada a la Fórmula 1 i la tercera com a pilot de Ferrari. L'any passat, el 2022, va aconseguir les seves primeres poles i la seva primera victòria a Silverstone. Va acabar l'any cinquè, un resultat que intentarà millorar aquesta temporada. Si el seu número plaça l'SF23 li permet, intentarà fins i tot lluitar pel títol. Ho tindrà però difícil davant del Red Bull, que avui han monopolitzat la primera fila de l'engranatge de sortida, i davant també el seu company d'equip Charles Leclerc, que avui l'ha superat per 154 mil·lèsimes a la sessió de classificació al circuit de Sakhir. Fernando Alonso, per part seva, espera ampliar el seu brillant palmarès. Als seus 41 anys, canvia d'equip per enèsima vegada, ha deixat Alpine per fitxar per Aston Martin, on substitueix a tothom quatre vegades campió del món, com és Sebastian Vettel. L'equip només va poder ser setè de 10 equips la temporada passada, però ha millorat, i bastant. A Bahrein estan donant molt a parlar. Alonso ha liderat els segons i els tercers lliures, ha firmat el cinquè lloc a la classificació. El títol en aquest moment sembla un somni, però el podi 99 i la victòria 23 podrien estar a tocar.
Els debutants.
Tenim tres debutants en pista aquesta temporada: Oscar Piastri amb McLaren, l'americà Sargent al volant d'un Williams i Nick de Vries amb Alfa Tauri. No s'esperen grans resultats per part del cap dels tres, bàsicament per culpa de la poca competitivitat dels seus monoplaces. La revelació de la temporada podria ser Aston Martin. Després d'un 2022 complicat, on no van poder passar de la setena posició final, s'esperen grans coses en aquest 2023 del monoplaça que pilotaran Fernando Alonso i Lance Stroll.
Doncs aquest és l'informe que ens ha fet l'Álvaro Ademà en aquesta cita apassionant que arrenca tot just avui. El Mundial, vaja, demà, a les 4, la primera cursa arrencat ja amb la pole, el Mundial de la Fórmula 1 a Bahrain i de la Fórmula 1 al bàsquet. Hola, Marc Mundet, què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé, i tu, bona
nit. Dissabte de molta activitat, Marc, amb 4 partits, el més transcendent de tots ells. Ha estat el del Màxim Manresa, que ha derrotat un rival directe com el Fuenlabrada, 92-78, al Congost. Veient el partit, en directe al Marc, l'equip ha sumat la quarta victòria de la temporada i, sobretot, el que és més important, guanya el bàsquet a Berash.
Sí, havia perdut de 4 en el partit de la primera volta i avui ha guanyat de 14, per tant, victòria doble, però que amb la victòria del Betis a Lugo, en uns partits de l'any 2 dues pròrrogues, Dani, l'equip continua en descens. Però independentment del que hagi passat, el que convé destacar són les sensacions. D'entrada és constatar que hi ha algú que està pitjor, clarament pitjor que el Manresa. El Fuenlabrada és el pitjor cuer que recordo en molt de temps.
Estic d'acord.
A més, un club que està en una incertesa institucional important, però és que, a més, el que ha transmès l'equip, avui el Manresa ha volgut i ha anat, i si bé és cert que en els primers 8 minuts s'ha notat un punt d'angoixa per la transcendència del partit d'avui, Manresa ha jugat i ha guanyat fidel al seu estil, sempre per davant en el marcador i en cap moment patint per la victòria. De fet, Pedro Martínez n'estava particularment content al final.
Crec que ens queda molt de patiment. Estarà tot molt ajustat d'aquí al final, però crec que si a l'equip avui m'ha demostrat unió, m'ha demostrat desig, i això són coses a la que agafar-nos.
Altra cosa, deia Pedro Martínez, és que avui el Baxi Manresa no hagi fet res més que allunyar-se una mica del precipici, res més. Números del partit, Martínez Gueben 23 punts, Devin Robinson 15, Guillem Jou molt a prop de les dobles figures, 9 punts, 8 rebots, 108 de valoració conjunta, 108 de valoració són molts bons números.
Sí.
Insistim en la classificació, Manresa penúltim, 4 victòries, 16 derrotes i un partit menys, ajornat del que té amb Tenerife, és a una de la salvació. Els propers partits, dimecres a Europa, a la pista del Baxi, Sehir Turk a la quarta jornada del top 16 de la Champions, és un partit que s'ha de treure per tenir opcions de playoff. Diumenge a la tarda va al Palau Laura.
En el segon partit d'aquest dissabte l'hem tingut el Martín Carpena. A Màlaga, el bàsquet Girona s'ha estampat a la vista del recent campió de Copa, l'Unicaja, derrota clara 94-70.
No hi ha hagut opció, no. En un Martín Carpena que era ple a rebentar, ho dius bé, era el primer partit després del títol de Copa davant la seva afició, i a partir del tercer quart els homes grans de l'Unicaja han fet un destrip al Girona que no l'ha vist ni passar, Ozetkovski i un home amb qui parlava ahir en Cuba Cima, han fet molt forat en aquest tercer període. De fet, uns han anat cap amunt, els altres cap avall, i a la sala de premsa, Aito García Reneses ha estirat el fil del que ja deia la prèvia, i és com de perjudicat n'ha quedat el bàsquet Girona de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA, que els estan penalitzant.
Felicitar a Unicaja, que han jugado con mucha energía, cosa que nosotros no hemos hecho, probablemente porque sabemos menos, pero también porque hemos perdido 3 semanas de entrenamiento y hemos perdido lo que estábamos aprendiendo, ¿no?
El repregut Marc Gasol, molt aplaudit en la rebuda per la gent de l'Unicaja, Jeremiah Hill, màxim anotador, amb 17 punts, Dusan Miletic amb 15, ha sigut l'home que ha aguantat l'equip a la segona part. Del Girona és 13, amb 8 victòries, diumenge vinent al migdia rep el València, Dani, un partit que dirà si els d'ahir tot tenen o no alguna opció, ni que sigui remota, de lluitar pels playoffs.
I encara un tercer partit en representació catalana d'aquest divendres, Marc. El Barça ha perdut 85-83 a la pista del Saragossa, però clar, ho hem estat comentant durant el programa, és un marcador que amaga, no sé si, els pitjors minuts de la temporada?
Probablement sí. L'equip se n'ha anat 22 avall, sí. Saragossa de fet ha tingut triple pal més 25 en uns primers minuts desdibuixadíssims, sense esma, sense grapa, el Barça sense res de res. Fixa't fins aquí en punt arribat el desgavell, que Xares ha agafat el micro a la sala de premsa per dir això.
No pido muchas veces... Perdona afición, pero la imagen de primera parte de nuestro equipo ha sido muy mala, ha sido muy, muy dolorosa para mí, ¿no? Y hay que pedir perdón a nuestra afición, esto no es digno de Barça. No podemos parecer aquí como si estuviéramos primer día juntos y bueno, cada uno estando ahí por su propia cuenta.
I no serveix com a excusa els 40 minuts que el partit s'ha deteriorat per un problema amb el marcador, i deia això, ara estàvem en condicions d'igualtat, Hi ha hagut un seguit de jugadors del Saragossa, més, que avui ha fet el partit de la seva vida, Sen Ros, el cubà, Adai Mara, és un projecte boníssim, Lilasson, tots els homes grans dels aragonesos, en definitiva. Menys mal que l'equip ha tingut orgull per maquillar-ho, però feia molta pujada. Saragossa és un equip que estan anant a més i no ho han deixat escapar. Quarta derrota de la temporada del Barça a l'ACB, a l'espera del Madrid i del Baskonia demà. Els blancs poden quedar líders en solitari si guanyen a la pista de l'Obradoiro. Els vitorians atraparien els blaugrana si guanyen a casa al Granada. Propers partits del Barça, estem en setmana de back-to-back a Europa. Dimarts l'equip va al Pireu, a la Gran Mentida. Divendres a la pista del Fenerbahçe. A la Lliga, com dèiem abans, el Barça en rep el Manresa diumenge a la tarda al Palau Blaugrana.
I ho rematem amb un partit de la Lliga femenina. El Cadí la Sosa ha derrotat l'Estudiantes 72-67, remuntant. Es fica per primera vegada en zona de play-off per demà tres partits amb presència catalana.
Sí, al migdia, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut rep lo Camp Múrcia en el dubte de Henry Ellenson amb problemes físics. És el primer partit d'un mes de març molt atapeït pels verdinegres amb 8 partits. La foto del dia la tindrem a Girona, Dani, aquesta t'agradarà. Torna Eric Surís.
Home.
A Fontejau.
Boníssim.
Demà a les 6. Uni Girona Jairis de Múrcia, en el que serà el primer partit de les gironines després de l'eliminació de l'Eurolliga i l'estrena de l'últim fitxatge, la francesa Ornella Bancole. El Barça Sant Feliuenc té una oportunitat de ficar-se en zona de play-off, o més ben dit de ficar-se, de consolidar-se en zona de play-off si guanyen demà al migdia a la pista del Gran Canària.
Molt bé, demà ho expliquen. Gràcies, Montet. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, i rematarem el Tudiràs d'avui parlant d'hoquei patins. Demà al migdia a Calafella jugarà la final de la Copa del Rei entre el Liceo i el Barça. Hola, Albert Ferran, bona nit. Els dos equips han hagut de suar de valent. Hem escoltat els superesports per superar aquest dissabte unes apassionants semifinals.
Sí, en la primera el Liceo ha derrotat el Voltregà per 2-1 en un partit més igualat del que esperàvem, pronosticàvem. El Liceo és un equip de Champions i el Voltregà aquesta temporada li està costant. És un equip de zona mitjana de la classificació, però tot i així els de Sant Hipòlit han jugat de tu a tu, han tingut les seves opcions i només un gol d'Àlex Rodríguez a la segona meitat ha acabat decantant la balança pels gallecs. I a la segona semifinal, Barça 1, Reus 0. És un resultat escarrancit si parlem d'un partit d'hoquei patins, però que ningú es pensi que ha estat un partit en què s'ha especulat. Ha estat un duel d'hoquei ofensiu i en què els dos porters, Sergi Fernández del Barça i Càndid Ballart al Reus, han estat els grans protagonistes, dos murs gairebé infranquejables. Al final, el gol de Pau Bargalló a l'inici del partit, res, just començar donant la classificació al Barça. Falten 3 minuts per la 1 de la matinada. Aquesta hora els jugadors del Barça fa poc que han acabat de sopar.
Carai.
Veurem a quina hora van a dormir. El cos tècnic ha de fer vídeo, ha de preparar el partit, anirà a dormir tard, perquè la final és a 1:45 del migdia. Poc Vinga. Temps per descansar.
Molt bé, aquests horaris i aquestes organitzacions. Amb Edu Castro, el tècnic del Barça, a qui li espera una nit llarga, com diu l'Albert, n'ha parlat l'Aurel Ferran després de classificar-se per la final.
Edu Castro, bona nit i felicitats.
Bona nit i moltes gràcies.
Esperàvem un partit apassionant contra el Reus, és un clàssic. El que segurament no esperàvem era un 1-0, però és que el partit ha estat, ofensivament, ha estat un espectacle.
Sí, la veritat és que hem fet el gol molt ràpid i després crec que hem fet una molt bona primera part. Han estat molt de temps sense arribar a porteria i allà la llàstima és que per nosaltres que no ens hem posat amb un altre gol de marge, que sempre et dona un puntet de tranquil·litat a l'hora d'encarar el partit. Han anat passant els minuts, el Reus ha anat creixent en el partit. És admirable com juguen. I l'altre dia ho van demostrar a Lisboa i avui ho han tornat a demostrar. És un equip molt ben treballat que busca situacions de bloquejos en continuació que són molt difícils de defensar, i ha anat passant la segona part i no estàvem tan fluïts com a la primera, i crec que malgrat que només s'ha vist un gol, el partit, com dius, ha estat xulíssim des del punt de vista de l'espectador. Ja sé que algú dirà que si no hi ha gols no és bonic, però crec que sí, que sí, que ha estat un partit xulo.
Són les 11 de la nit, ara s'han de dutxar els jugadors, cap a l'hotel, s'ha de sopar, s'ha de fer la digestió, s'ha de baixar l'adrenalina, vosaltres heu de fer vídeo, entenc. Si vosaltres dormiu poc és igual, perquè vosaltres no jugueu. Però clar, sé que és un tema que t'escalfa una mica, i és normal, perquè és gairebé és incomprensible que un equip hagi de jugar una final. Què dormiran avui jugadors? 4, 5 hores?
Normalment, perquè ja, desgraciadament, ja, això ja va passar fa anys, i és difícil que es quedin adormits abans de les 2 de la matinada, amb el timing que hi ha, i alguns inclús més tard. Com bé dius, lo del vídeo, nosaltres, doncs, bueno, nosaltres, com que no sortim, l'hem de fer, però realment crec que cal un pensament seriós sobre el tema. No sé quina és la raó última, però no sé si es poden posar els partits del dissabte abans, però no sé, és que no té sentit. No podem oferir un bon producte, no sé com sortirà el partit, però el millor partit possible és amb les millors condicions possibles, i a les horàries no ho és, i és una llàstima perquè Calafell ha fet una organització esplèndida amb moltes coses que l'hoquei hem d'agrair, la fanzone, les aficions. Crec que això s'hauria de repensar.
El Liceo demà, tu has de fer vídeo, però vaja, ja els coneixes bé, els jugadors i la manera de jugar del Liceo. Què has de mirar aquesta nit del conjunt gallec, que torneu a jugar una final després de la de fa 2 anys en què ells van guanyar, però això ja potser queda molt lluny.
Sí, el que no queda tan lluny és el partit de la setmana de l'altre diumenge al Palau. Però això els entrenadors ho han de mesurar bé, perquè a vegades quan vens d'un partit tan rodó com ens va sortir i on vam estar tan bé i a sobre es va reflectir el marcador, es podria córrer el risc de pensar que ho podem repetir amb certa facilitat, i no serà així. Primera, perquè ells segur que no el plantegen igual. Segona, perquè el Liceo sempre et dona mals de caps. Demà ho veurem per on surt el partit. Però, evidentment, ens val molt el de l'altre dia per situacions individuals, però segur que hi haurà alguna novetat. Per tant, res, a descansar i a treballar-ho bé, i que demà ens surti un bon partit.
Gràcies. A descansar el que es pugui i a preparar la final.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Amb la conversa amb Edu Castro, amb el tècnic del Barça, demà aquesta final, tota la sort del món al Barça contra el Liceo, tanquem aquest Tu diràs d'avui, un minut per sobre de la una de la matinada. Demà insistim, un altre superdiumenge esportiu. A tres quarts de dues ja s'hi posa el Puig i companyia amb l'Edu de Valle i el Joan Camí des de Valladolid per aquest Valladolid espanyol. I a partir de llavors, fins a l'una de la matinada, Esports a RAC1. Gràcies al Dani Puntí Prens, el control tècnic, i també a l'Arnau Pou a la producció. Demà més esports i més ràdio. Descanseu.
Tu diràs.